En tercera posició continuaria Vox, amb 13,6%, que també millora, i Unides Podem, en canvi, perd força i quedaria amb un 10,6% dels vots. Ciutadans i Mas País també baixen.
Arribam a les 3 de l'hora baixa i 4 minuts. Tornem amb més notícies a IB3 en ràdio, al punt de les 4.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Molt bon dia, com estàu? Són les 3 i 5 minuts i comença el Múltiplets d'IB3 Ràdio d'aquest dimecres, dia 21 de juliol del 2021. Toni Treveria, ben retrobat, com estàs?
Molt bé, Margalida.
Com ho dus tu, això, d'aquesta calorada que fa?
Què t'he de dir? Ja t'ho vaig comentar l'altre dia. Quan estem aquí a la ràdio, 23, 24 graus, no sé si des d'aquí ho veus, el termostat de l'aire condicionat.
No sé exactament de quina temperatura estan, però estem quan t'he entrat l'he baixat a 21 i mig. Per tant, ara per ventura estem a 22.
Mira, doncs bé.
Està bé, 22, eh?
Sí, no, aquí sí. Quan tu dius... Jo sempre dic que l'estiu és molt bo per fer vacances, perquè si no estàs suant tota hora i és una mica inconvenient. Però fent feina aquí als estudis d'IB3 Ràdio, la veritat que, Margalida, no m'ho negaràs, estem molt confortables, molt bé, ben acompanyats.
També?
Amb una audiència multimilionària, contant històries de rics i famosos com Jeff Bezos, també de pobres anònims però amb vides interessants.
I amb companys que són molt agradables i que és molt gratificant també fer feina amb ells. Bé, temperatures altes, eh? Molt altes i en augment, perquè s'espera que arribem als 40 graus en els pròxims dies.
Que es diu aviat. I precisament les altes temperatures són un dels principals factors de risc pel que fa als incendis forestals. Avui començarem el programa justament conversant amb el gerent de l'Ivanat, Joan Ramon, per saber quina és la situació a hores d'ara, conèixer també quin és l'operatiu per l'onada de calor d'aquesta setmana i d'aquests dies, com dèiem, i recordar igualment quines són les precaucions que cal seguir. Tot d'una, el saludam.
Rebrem després la visita de l'educador físic Joan Llobera, responsable de l'Espai de Salut Integral Físic a Palma. Avui en Joan posa punt a la secció en què ens ha delectat cada dos dimecres al Múltiplets i ve disposat a demostrar que les obligacions no ens ajudaran a estar millor. No ens han d'obligar a res, el que hem de fer és apostar pels hàbits i per canviar l'estil de vida.
Com és habitual, acabarem la primera hora de programa parlant de les tendències a les xarxes socials i també als mitjans digitals. Avui, novament, amb l'home més ric del món com a protagonista.
Sí, aquest senyor ja comença a ser com un conegut.
Sí?
Ja sembla de sa família i tot,
no? No sé si estaria bé ser amic o no d'ell, perquè, clar, per una part és molt odiat, 60.000 persones que, recordes, Margalida, van signar perquè no tornés a la terra, i, en canvi, fa donacions que després coneixerem milionàries.
D'altra banda, generós, no? Per aquesta generositat ja valdria la pena conèixer-lo, perquè, bé, ja en parlarem a final d'aquesta primera hora, com bé deies, i si vosaltres també voleu ser protagonistes, com a mínim, del Múltiplets, ja sabeu que teniu tres vies obertes a la vostra participació.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3. O envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
Començaran la segona hora de programa a Eivissa, on ha acabat, com arreu de les illes, el temps de batre, de separar el gra de la palla. I precisament en un tipus de gra posarà avui l'atenció del nostre company eivissenca Bea Rosselló. Ens referim al blat de xeixa, que ha incrementat el seu cultiu en un 140%. De bé, en conversarà amb en Joan Marí, director insular de Medi Rural del Consell d'Eivissa.
I acabarem avui el programa recuperant els àudios robats, podríem dir, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que posen de manifest, d'altra banda, que les relacions entre caps i treballadors sempre poden ser complicades i difícils, encara que els protagonistes, que en aquest cas són els futbolistes, guanyin molts de milions anualment. En parlarem i entrarem al detall de la qüestió amb Lourdes Barros, que és vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears.
Aquests són els continguts per aquestes dues hores de ràdio en directe que fan possibles també na Rosana Núñez, el control tècnic, na Mariona Fortes a la redacció i en Pep Díaz a la producció.
De 3 a 5, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplex.
Les 3 i 9 minuts. Parlar d'estiu, ho dèiem a les Balears, significa moltes vegades i tristament parlar d'incendis. L'incendi de dissabte passat, de fet, en Escoll de Sagramola-Andratx, va encendre novament les alarmes. I més ara, quan està prevista, com també apuntàvem, per a demà i divendres, una important onada de calor. Per tots aquests motius, per tots aquests factors, avui al Múltiplex volem posar sobre la taula tota la informació i, sobretot, totes les mesures a tenir en compte per evitar mals majors. I per fer-ho, comptam amb el suport de Joan Ramon, amb qui millor, que és el gerent de l'Ibanat, que ja ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, senyor Ramon, com va? Benvingut al Múltiplex una altra vegada.
Hola, molt bon dia.
Quina és, a dia d'avui, gerent, la incidència en aquests moments, com dèiem, dels incendis forestals en el conjunt de les Illes Balears, com dèiem també, en el que duim d'estiu?
Bé, enguany han tingut 35 incidents des de principi d'any, m'estic referint, que han afectat 80 hectàrees. Moltes d'aquestes hectàrees afectades se varen donar fora de l'època del període d'incendis forestals. No sé si recordeu un incendi que varen tenir a Pollença i després un altre al Cudi, que érem dins el mes de febrer, el mes de Manco, i allà va ser on se varen produir els incendis que han tingut major superfície. Des de que estem en època de període d'incendis forestals, han tingut diversos incidents en els quals estem donant resposta, i sí que preveiem que a partir d'ara, sempre passa, a partir de Santa Margalida, com bé diuen, que pugen les temperatures i preveiem que els índexs de risc augmenten, i davant d'aquest fet d'amenaça màxima prudència i responsabilitat a tothom.
Després abundarem també en aquests missatges de precaució, de bon fer, de cautela màxima per no tenir mals majors, com dèiem a la introducció, però ja ho apuntava vostè, que de vegades el públic, la ciutadania en general, associam incendis forestals amb estiu i de manera preferent i trista, deu ser així, però com vostè bé apuntava, al llarg de l'any també se'n produeixen d'incendis forestals.
Sí, efectivament, és durant l'hivern quan hi ha més activitat en el sòl rústic, on l'activitat agrícola, ramadera, forestal, hi ha una utilització del foc i també l'ús recreatiu de la població en general. Per tant, en la major presència de foc és normal que també hi hagi incendis forestals sobre el territori, i per això també des de l'Ibanat i des de tots els operatius d'incendis forestals també sempre mantenim un dispositiu les 24 hores del dia per donar resposta a qualsevol incident que pugui haver, tot i que sabem que aquests incidents que hi ha en hivern tenen uns efectes molt menors i són molt més fàcils d'extingir en aquest cas. Per altra banda, els incidents que tenim ara, tot i que hi hagi menys ús de foc en el sòl rústic, els índexs de gravetat són molt majors i, per tant, el perill que comporten aquest ús de foc és molt major, i per això reiter en demanar aquesta prudència.
Com vostè bé apuntava, a dia d'avui eren 35 incidents, com vostè els qualifica, fins a dia d'avui, dia 21 de juliol, en el conjunt de les Illes Balears, pel que fa a incendis forestals. Pel que fa a nombre i també el volum d'àrea afectada, estem, en aquest sentit, Joan Ramon, millor, pitjor o igual en termes comparatius que anys precedents?
Sí, sempre comparam amb la darrera dècada, perquè si comparam un any amb l'altre, sempre pot haver que han tingut un gran incendi que faci que la comparativa no sigui correcta. Comparant amb el darrer decenni, tenint en compte que els anys 2012-2013 varen tenir incendis importants, com en el cas d'Andratx, estem molt per davall de la mitjana. El que sí que és cert és que des de l'any 2014, sobretot 2015-2016, la tendència ha estat molt més a la baixa, i la superfície forestal afectada ha estat menor. No han tingut cap gran incendi superior a les 500 hectàrees, que el concepte de gran incendi forestal és un incendi de més de 500 hectàrees. Esperem que sigui així, que duri per molts anys. Però vivim en el Mediterrani i convivim amb el foc, i hem de tenir tot l'operatiu ben preparat, sobretot durant aquesta època de primers incendis forestals, perquè en qualsevol moment se pot activar el dispositiu per donar resposta a una emergència.
Ja que ho planteja així mateix, parlava vostè d'operatiu. Joan Ramon, quin és l'operatiu antiincendis orquestrat o vehiculat per aquest any? I no sé si, en tot cas, hi ha hagut canvis significatius respecte a altres campanyes estiuenques.
Bé, l'operatiu d'incendis forestals de les Illes Balears és un model interinsular, a diferència del model canari, que tenen un model insular a cada illa. Nosaltres aquí a les Illes Balears tenim un model interinsular que fa que tots els mitjans ens puguen desplaçar i donar resposta a qualsevol punt de les Illes Balears. Tenim 10 mitjans aeris distribuïts per tot el territori i tenim 350 treballadors destinats exclusivament a l'operatiu d'extinció d'incendis forestals de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Després hem de sumar personal de la Direcció General d'Emergències, evidentment els bombers dels diferents consells insulars i dels bombers de Palma, i en el final, davant qualsevol incident d'aquest, la màxima coordinació i col·laboració entre tots els organismes per ser el més eficaços possibles. I bé, evidentment cada any fem millores, enguany hem comprat motxilles d'intervenció d'incendi forestal, hem renovat totes les emissores, ara hem tret un contracte de renovació de flota de vehicles, vam comprar 11 vehicles subterrenys. Tenim tanta maquinària i tantes eines i tant d'EPIs a haver de renovar, que és una feina constant que no se pot aturar mai. Sempre estem utilitzant maquinària i eines i EPIs, i per tant sempre hem d'estar renovant, i és una feina contínua que mai s'ha d'aturar d'invertir en aquest sentit.
Parlava vostè, gerent, d'aquest canvi de model respecte al que és Canàries, amb aquest model específic per cada illa. En canvi, aquí a les Balears, com vostè ens acaba de referir, està funcionant el model interinsular. Supos que des del moment que s'aplica aquest model i no l'altre és perquè són més els avantatges que els inconvenients.
Per meu criteri és molt més positiu, perquè qualsevol incident que tinguem, un incendi que puguem tenir a Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca, a Cabrera, que mai l'hem d'oblidar, la resposta és conjunta. Sempre es despatxa automàtic dels mitjans que hi ha més a prop, que ja tenim zonificats en aquella zona, però en el moment que veiem, qüestió de res, de pot ser d'un minut, de veure que aquell incendi agafarà molta força, que té molt de perill, tot d'una ja fem un atac ampliat i podem activar mitjans de qualsevol altra illa, tenint en compte sobretot els mitjans aeris que fan extinció directa amb aigua, però també els helicòpters que transporten brigades helitransportades. Sigui de Formentera, on de normal només tenim una brigada en servei de disponibilitat, en qüestió de minuts desplacem brigades des d'Eivissa i des de Mallorca, com realment han fet aquests darrers anys, i que fa que la resposta sigui conjunta i sempre seguint els mateixos protocols arreu de les illes, per tal de que qualsevol brigada faci feina a qualsevol lloc del territori, sempre siguin els mateixos procediments.
Evidentment, a l'estiu, i quan sobretot les temperatures s'enfilen per sobre o s'apropen als 40 graus, el risc d'incendi creix. En aquest sentit, hi ha zones negres, diguem, o zones on el risc és més important en el conjunt de les illes?
Sí, cada dematí, a primera hora, a la central de comunicació d'incendis forestals de l'Ivanat, el tècnic està en servei, el que fa és avaluar les diferents variables que poden afectar sobre un incendi forestal, i evidentment la temperatura, el vent, l'humitat, són variables que se tenen molt en compte, i depenent dels índexs que ens donen els diferents programes i simuladors, ja podem establir quines són aquelles zones on pot haver aquell dia un major risc. Podem avisar els vigilants d'aquella zona, o podem enviar una brigada a fer guàrdia, a fer una ruta de vigilància per aquella altra zona. I evidentment, davant qualsevol incident, qualsevol avís de punt que ens donin en aquella zona, també prioritzarò, sabent que és una zona on els riscos són més elevats. Ara ens hem trobat en el dia d'avui en què els índexs de gravetat augmenta, com bé deieu, s'espera una onada que estem notant ja tots, d'augment de temperatura, de disminució de humitat per aquests dies, tant per avui com per demà, fins dissabte, probablement, diumenge diuen que se redueix, i per tant aquests dies el que hem fet és prohibir aquelles cremes que tenim autoritzades. Vull dir, dins aquesta època de perill d'incendis forestals, que va del sud de maig al 15 d'octubre, no se pot fer foc ni a massa forestal ni a 50 metres de massa forestal. I després establim una franja que és de 50 metres a 500 metres de massa forestal, és a dir, dins sol rústic, dins d'aquesta distància, sí que en aquelles condicions en què els agents de medi ambient considerin que se pot cremar, poden fer unes autoritzacions de crema directes. I la persona que crema aquell dia avisa per dir ara començaré a cremar. I d'aquestes cremes pues, han prohibit tenint en compte l'índex de gravetat que s'espera per aquests dies per tal d'evitar qualsevol incidència i qualsevol imprudència que originés un incendi forestal.
Correcte. I des del punt de vista de perill intrínsec, això d'incendi forestal, hi ha una illa més protagonista que una altra en aquest sentit?
L'illa d'Eivissa té una càrrega de pins molt superior a la resta d'illes. I també allà se dona el fet de la dispersió dels habitatges sobre el territori, que no està tan concentrat com a Mallorca, Menorca o Formentera, on els nuclis de població estan més concentrats, que fa que aquests habitatges dispersos per tot el territori amb aquest pinar que se regenera d'una forma amb molta potència, sí que els incendis que han tingut allà són especialment perillosos. Evidentment, després, tota la zona d'Esponent de Mallorca, d'Andratx, de Calvià, també són zones on s'ha de tenir molta... s'ha de vigilar molt, però bé, en la situació en què estem aquests dies, la prudència l'hem de demanar arreu del territori perquè es perill és real per tot.
De fet, amb les dades que operen i que vostès mateixos des de l'Ivanat han tingut a bé fer-nos arribar, d'aquests 35 incidents, com vostè els qualificava a dia d'avui, si no anem errats, a Menorca i Formentera no hi ha hagut cap incidència a lamentar fins a dia d'avui.
És així. Mantenim els operatius a totes les illes, perquè en qualsevol moment poden tenir qualsevol incendi, tant a Formentera com a Menorca. Record, fa uns anys, Formentera, la zona de Cala Saona, dins el mes de maig-juny, van tenir 3 incendis consecutius a la mateixa zona. Però el fet que no hi hagi un incendi a una illa no vol dir que ens haguem de relaxar o llevar mitjans d'aquella illa per posar-ne una altra. Hem de mantenir tot operatiu per tot, així com ho tenim establert, perquè l'experiència de tots aquests anys ens demostra que és així com som més efectius. Però sí, les illes on estem tenint més incidents a dia d'avui és a Mallorca i a Eivissa.
I parlant de Mallorca, hem de lamentar dissabte passat l'incendi que es va produir en el Coll de Sagramola, la zona situada entre Andratx i Estellencs, la mateixa zona, per cert, on també s'havia produït un incendi la setmana anterior. Sabem, per cert, senyor Ramon, si l'incendi va ser fortuït, va ser provocat?
Sí, el primer dissabte, farà uns 10 dies, ara, se va originar l'incendi en el Coll de Sagramola, apareix-se des d'una casa que hi ha enmig de sol rústic, allà enmig una mica més amunt, en cota de lo que és l'esplanada del Coll de Sagramola, i des d'allà se va originar l'incendi a una zona que ja havia patit les conseqüències de l'incendi forestal de l'any 2013. Va pujar per una vessant fins a coronar, fins a arribar a la cresta dalt de la muntanya, i allà, tant amb els mitjans aèris com amb els mitjans terrestres que s'havien pogut desplaçar fins allà dalt, el varen poder extingir. I el dissabte següent, més o menys a la mateixa hora que el dissabte anterior, mos tornen a confirmar un incendi en aquella zona. Aquest segon incendi va començar per aixecar en el perímetre de l'incendi que ja varen donar per extingit, del primer incendi que varen donar per extingit. I ara s'està investigant si ha pogut ser una reproducció del primer incendi, tot i que passessin 5 dies des de l'extinció del primer. Se donava un dia que va fer vent, dissabte passat, també, que és una opció a tenir en compte, o si se va poder provocar un incendi allà dalt, tot i que mos estranya molt, perquè és un lloc de molt difícil accés, molt arriscat pujar fins allà dalt, i on, evidentment, no s'hi estava fent cap activitat, perquè és un lloc on no tenia sentit que hi hagués qualcú allà fent qualque negligència. I bé, els agents de Medi Ambient de Seprona ho estan investigant encara.
Correcte. El que sí és casual, en tot cas, i només apuntem aquesta casualitat o coincidència, que es decretàs en el mateix moment, a la mateixa hora, aproximadament, que l'anterior incendi. En tot cas, i només per situar-nos un poc, com es pot determinar, no, si és fàcil o difícil determinar, senyor Ramon, si un incendi efectivament ha estat provocat o no?
Sí, bé, primer de tot, destacar que de les estadístiques de les causes dels incendis forestals, cada any molt surt que 90 i pico per cent dels incendis forestals són per causa humana. Val? Són molt pocs els incendis que tenim per causes naturals i tots aquests van lligats a tempestes, a llamps, que se poden donar durant tot l'any, evidentment. D'aquests incendis ocasionats per causa humana, tant en pot haver per negligències com incendis provocats. De cada vegada són més els incendis originats per negligències i, de fet, moltíssimes vegades ja són les pròpies persones que han originat aquest incendi fent feina, fent un ús recreatiu, saps que mos confirmen que han estat ells que sense voler, assumint la responsabilitat que els correspon, i han originat aquest incendi forestal. Ús de maquinària en zona agrícola forestal, ús de barbacoes, moltes situacions que se poden donar. Considerant que de cada vegada són manco els incendis que s'estan originant per causa provocada, i evidentment aquests són els més mals d'investigar perquè és complicat assegurar que està que qualcú ha anat allà a provocar un incendi i que no hagi pogut ser una llosca o que hagi pogut ser els baixos d'una màquina que ha passat per allà calenta i ha provocat un incendi. Sí que destacar que la gran majoria dels incendis són per causa humana i la gran majoria dels casos són per negligència. I davant d'això reiterar amb aquesta prudència.
Totalment, totalment, i tant que sí. De fet, ara vostè relatava, posava la memòria i el focus en el trist incendi de l'any 2013 de dimensions impressionants que va remoure la consciència de totes les illes i fins i tot de la resta d'Espanya, parlant de l'incendi del Coll de la Gramola de l'any 2013, que si no recordo malament, senyor Ramon, també va ser fruit d'una negligència d'un veïnat d'Andratx. En tot cas, on volia anar a parar és... Quan una zona, com era el cas de la Gramola, havia estat afectada ja el 2013 per un incendi, en aquest cas importantíssim, té més potencialitat de tornar a rebre, a ser objecte d'un incendi o està en les mateixes condicions que una àrea, en aquest sentit, verge, podríem dir?
Bueno, una zona afectada per un incendi no només perd la vegetació i la fauna, sinó també el que se veu molt afectat i moltes vegades molt no oblidam és la terra, és el sol. I precisament aquest sol és el que té més valor, perquè si no hi ha aquest sol no hi haurà regeneració de la zona. I quan més incendis hi hagi sobre un mateix espai, per l'erosió que després se provoca les pluges i la pròpia gravetat que fa que aquest sol se va perdent, és el que origina que després la regeneració sigui més complicada. Per això, una zona on han patit diferents incendis, de cada vegada perd menys sol, per tant, perd més qualitat, i amb aquesta pèrdua de qualitat, la regeneració de la vegetació i, per tant, d'hàbitat, dels ecosistemes, és molt més complicada.
Recordarem que estem parlant amb Joan Ramon, gerent de Libanat. Ja anem acabant, senyor Ramon, però en tot cas, què ha de fer un ciutadà si detecta un foc i com ha de fer per posar-se en contacte amb Libanat o amb qualsevol ens responsable?
Sí, la prioritat absoluta és telefonar en el número de telèfon que tots coneixem, 112. Aquesta ha de ser la màxima prioritat i nosaltres sempre recomanem no intentar extingir l'incendi, perquè primer de tot és la seguretat de les persones. Si veiem que és una cosa molt fàcil de pagar, però en el moment que vegem que la cosa se descontrola, és una màxima, perquè pot ser una primera reacció que tinguem tots davant d'aquesta situació de nervis, d'intentar pagar-ho, i el primer és la seguretat de les persones. Per tant, telefonar a 112, fem-nos una mica enfora, una zona segura, i donar detall de la ubicació, de lo que està passant, i des de 112 ja ja s'envia l'incident en els diferents organismes i des de li va anar fent el despatx automàtic de tots els mitjans d'extinció aèrics i terrestres perquè els professionals facin la seva feina. La ciutadania el que hem de tenir molt clar és que en aquesta època de l'any és molt important no fer ús de foc en sol rústic, sobretot a prop de masses forestals, però també en zones agrícoles, perquè és on més dia fa a cremar i no es pot afectar una massa forestal. I si estem a una casa en sol rústic o en sol urbà, però molt a prop de sol rústic, també hem d'anar molt alerta perquè en qualsevol moment una espira, res, pot originar un incendi forestal. Per tant, molt de sentit comú, evitar imprudències i molta responsabilitat i evitar qualsevol ús de foc que pugui provocar un incendi forestal. No només estem xerrant de la llosca d'un xigarro, també de les restes d'una barbacoa, d'una espelma, de focs d'artifici, qualsevol objecte que pugui generar un incendi forestal és evitar aquestes imprudències.
Sens dubte que sí. Ha començat vostè la conversa amb múltiples parlant de prudència, de cautela, ara també hi afegia responsabilitat. En tot cas, són aquestes recomanacions que ens fa vinent Joan Ramon, gerent de l'Ibanat. Aquí, sens dubte, desitjam un bon estiu i que hi hagi poca feina pel que fa a l'extinció d'incendis, que serà bon senyal per a tots.
És així. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins a la propera.
Bon dia.
A veure.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Mos telefona encara gent que mos diu que li feia molta companyia, que notes que t'estimen.
Hem de reivindicar unes ràdios que aprofundeixin gràcies a les xarxes, però més enllà de les xarxes.
Ens faltava la mentalitat de dir jo, des de Nova York, puc col·laborar a la meva ràdio municipal.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
Sabre que alguna altra banda és gratificant.
Benvingudes, benvinguts, una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
La música illenca s'escolta a IB3 Ràdio cada divendres a les 9 del vespre a Mediterràdio, amb Joan Trias. És participació. Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplets.
Les 3 i 32 minuts d'aquest dimecres, dia 21 de juliol del 2021, i és ara el moment de posar-se les piles. Sabem que amb aquesta calor fa un pot de peresa, però ja és aquí preparat a esmolar motivacions, o no, l'educador físic Joan Llovera, responsable de Físic, Espai de Salut Integral. Com estàs, Joan?
Molt bé, Margalida. I vosaltres?
I molt bé. Contenta i no contenta. És a dir, avui hi ha una mescla aquí com a de... diguem, d'emocions, no? Perquè avui tancam temporada i posar en punt a la teva secció de vida activa i saludable. Què vols posar en valor en aquesta darrera conversa, Joan?
Idò, avui m'agradaria xerrar de el que consideram més important, que són els hàbits. Ja sap, Margalida, que nosaltres no creiem en aquestes posades a punt temporals, ja que no som un cotxe, que cada X temps hem de fer una posta a punt, una posada a punt per passar tot l'any. I amb això, sobretot, sempre ens referim a les dietes i en aquestes temporades d'entrenament que sempre són efímeres i terriblement dures. I en el moment en què aconseguim que alguna cosa sigui un hàbit, ja deixarà per si mateixa de ser una tortura constant.
Ja, però tampoc és tan senzill, Joan, no mos entengrà, no és tan fàcil convertir les coses en un hàbit, eh?
No ho és, ni molt manco. I tampoc volen que ho paresqui. Per tant, anem per parts, que ja que serà un procés llarg, això de crear hàbits, mos convé que facem totes les parts com toca, per tal de no fer aquests passos enrere, no? Lo primer que hem de fer és entendre que fer exercici i menjar bé és una necessitat per la nostra salut. Lo que hem de fer és investigar, és xerrar amb professionals de l'àmbit i entendre és per què ho hem de fer, no? Al final, quan algo no entenem és per què, no mos ve de bufero. I els motius no és per fer content en Joan Llobera, no? Ni en la Margalida, que cada 15 dies mos donen per sac, no? Per
dir matadura, amb aquest tema.
Mos donen matadura en què hem de fer exercici, no? El motiu no és aquest. Jo crec que seguirem contents, malgrat que la gent no ho faci, però com a mínim informada que és el més important. El motiu real el trobarem quan vegem tots els beneficis que tindrà aquest exercici a llarg termini i si el fem de forma continuada en els temps.
Idò, comencem fent un resum, si te pareix bé, Joan, sobre aquests beneficis.
D'acord, vinga, farem un resum, però molt, molt, molt resumit. Ja saps, com hem dit molt de programes durant aquests 2 anys, els beneficis són moltíssims, moltíssims. Per tant, farem un resum super, super, super petit. I és que, per exemple, si en activitat física esdevé amb un dels majors problemes per la salut pública del segle XXI. Si la població no se mou, els seus òrgans envaeixen d'una manera prematura. Ja dèiem sempre, també altres programes han dit, moltes vegades que no envaïm per el pas dels temps, sinó que envaïm per el desús. D'aquí ho tornem a repetir, si la població no se mou, els seus òrgans envaeixen de manera prematura. Si el flux energètic necessari per preservar la nostra salut dels òrgans disminueix, comença un conjunt d'accions metabòliques que li direm en cascada, no? Una darrere l'altra o amb efecte dominó, que si se manté en els temps incrementarà el risc de patir fins a 35 malalties cròniques. I aquesta dada està treta d'un estudi l'any 2017.
Sí, perquè tu no vens aquí i comences a dir xifres a la babalà, sinó que sempre
no,
vens avalat per
venim,
estudis.
Exacte, sempre hem llegit, molt hem informat abans de venir. Per tant, en aquest cas, lo important d'aquesta dada, que és del 2017, és a dir, ja fa 4 anys que això ho hauríem de tenir gravat a foc. El problema és que tampoc ho veiem en el mitjà de comunicació, ni mos ho conta ningú, i, per tant, hem de venir aquí a múltiples a gravar-ho a foc a tothom. I tot això aquí que apareix 35 malalties cròniques, aglutinar aquestes 35 malalties cròniques sota un mateix disparador pot sonar descabellat. Cada vegada se té més evidència que una de les principals causes de les malalties cròniques que estan en el món desenvolupat és el balanç energètic positiu derivat de la inactivitat física, és a dir, no consumir energia o no cremar aquesta energia i l'excés d'ingesta calòrica, és a dir, ficam dins el nostre cos
més calories o més energia de la que cremam. Per tant, l'exercici físic és un factor clau en aquest sentit i és un factor clau per mantenir la salut de l'organisme.
Exacte, ja que és que impacta en aquest balanç metabòlic que ja han dit que és el disparador d'aquestes malalties. I tot això se'ns oblida també el fet de menjar de forma adequada. Ja no només és el fet de consumir més energia, de cremar més energia, sinó alhora també estem en una societat que menjam molt més de lo que realment necessitem. A més, el múscul durant l'exercici actua com un òrgan endocrí, que també varen dedicar tot un programa a xerrar de la funció endocrina de la massa muscular. I és capaç d'establir, per dir-ho de qualque manera, un diàleg creuat amb aquesta resta d'òrgans mitjançant la secreció d'unes proteïnes que anomenarem miocines, les quals promouen un estat antiinflamatori, que també han xerrat de la inflamació de baix grau.
Sí.
Vale? Però bueno, avui no. Simplement això, que aquestes miocines promouen aquest estat antiinflamatori del nostre cos, que millora la sensibilitat a la insulina, la funció endotelial, augmenta la lipòlisi, disminueix el greix visceral, etc. En canvi, el sedentarisme indueix a una sèrie de canvis al nostre organisme que se tradueixen en un pitjor estat de salut metabòlic. Val? Això pot convertir-se en un cercle viciós. Com hem dit abans, aquests efectes són en cascada, amb efecte dominó, i si se repeteixen, entrem en aquest cercle viciós de que no ho aturam mai. I sempre, sempre, sempre aquest cercle viciós mos durà cap a baix, val? Ja que una persona que no se mou accelerarà els seus processos de degeneració sistèmica. té pitjor capacitat cardiorrespiratòria i menor força muscular. I el que fa és que sigui cada vegada més difícil moure-se. Per tant, és quan començam a entrar en aquest cercle viciós. D'aquesta manera, si se segueix el camí contrari, l'exercici podria revertir aquestes accions en cascada i de tal manera que el moviment i l'estil de vida saludable podran trencar aquest cercle viciós i reduir el risc de patir moltíssimes malalties cròniques.
Posa'm el punt aquí, posa'm el punt aquí, en moure'm-nos, en fer activitat física, perquè, clar, tot semblava molt catastròfic, Joan, Semblava que mos duies directament a la mort.
No.
Té solució, mos hem de moure.
Exacte, i és tan senzilla com això, com moure'm-nos, no? Ja, així ara, per acabar també, contarem així com un acudit dins el gremi que sempre ens agrada, que és que un metge, quan li diu al seu pacient que bé, que té una malaltia crònica, i el metge li diu que quina és la solució? I el metge li diu, has de fer exercici, la solució s'ha de fer exercici. I el pacient li contesta, m'estàs dient, doctor, que me moriré? Val? Per tant, en el final acabam... Per això un acudit, no? Però realment és una situació molt comuna, no? Que els metges ens diran, aquesta malaltia crònica, quina forma és de curar-la? És moure-te, entrenar la força i menjar bé. I és com, ok, me moriré.
Me moriré, vaig fer un cigarro.
Exacte, em vaig fer un cigarro, que tenc ansietat. Per tant, bueno, així, per ficar un poquet el puntet còmic, no? Però realment era així, no? Ha estat una forma molt resumida d'intentar facilitar als oients aquest primer punt, no? Que és de entendre que no és un caprici nostre això de que s'han de moure, sinó que la ciència mos demana a crits des de fa molt d'anys que mos movem.
Ens ha quedat més que clar, Joan. Quin seria el segon punt?
I el segon punt és que una vegada entenem que això és una necessitat, que és que ho hem de fer així, la ciència mos demana que ho facem així per salut. Després, el que hem d'entendre és que també ha de ser un hàbit, que no és una cosa que ha de durar un temps determinat, no han de ser 3 mesos, ni un estiu, ni de gener a febrer per començar l'any amb força. Ara posaré, per exemple, perquè jo sempre crec que la gent ho entendrà millor amb exemples, 2 exemples de quan hem de detectar que la nostra relació amb el menjar o l'exercici no és sana. Uh-huh. Val? Són exemples quotidians que jo veig molt de tant en tant. Per exemple, l'exemple número 1 anirà dirigit a la dieta. Moltes vegades vaig a aniversaris o a una festa i un lloc, per exemple, que hi ha menjar amb abundància i poc saludable. I m'atrapa amb una persona que du el seu tàper, amb una amanida, que simplement no vol menjar perquè està a dieta. Clar, això ja mos és un indicatiu de que aquella persona té una mala relació amb el menjar, no? I no estic xerrant d'intoleràncies o d'al·lèrgies, eh? Aquí cadascú que s'ho vull seu menjar, si és al·lèrgic o és intolerant, sense dubte. Però això sí que és un indici de que aquella persona té una mala relació amb el menjar, ja que el menjar saludable forma part del nostre estil de vida, no passarà absolutament res si un dia puntual fem un excés, ja que la resta de l'any estarem menjant de forma adequada. Però què passa? Que si menjam tot l'any malament i estem a un moment de dieta estricta, mos hem de forçar a menjar super, hiper, mega sa. Ja que, en primer lloc, el que passa és que tenim pressa per perdre aquest pes.
Sí. I ho volen fer de manera immediata i en poc temps.
Exacte, ho volen fer d'una manera molt, molt estricta per fer-ho molt aviat. I aquell dia d'accés sí que mos podrà fer que no aconseguim aquell objectiu puntual. Per tant, mos n'hem de dubtar, perquè si aquell dia mos menjam un poc més descompte, ja perdem
la dieta. Si mos inflama ganxitos, ja...
Exacte. I el problema és que, en segon lloc, quan feim dieta, sabem que quan la deixem de fer, tornem a menjar malament com a hàbit. I això fa que quan feim dieta no la puguem deixar ni un dia, perquè sabem que si la deixem tornarem a caure en aquell hàbit de no menjar bé, no? Mm. Per tant, sempre que veig a qualcú que dins un moment de bauxa, de festa, du el seu tàper amb pollastre i patata bullida o amanida, tot el seu dret, no?, a fer-ho, sense dubte. Però això és un indicador de que en aquell moment, en aquella etapa, aquella persona està fent una dieta molt més estricta, molt exigent, però no és un hàbit per ella, perquè fer-ho cada dia això és bastant, bastant dur. Mm. Però en el moment que aconseguim que el menjar bé sigui un hàbit i de tant en tant puguem fer un excés, aquestes coses no passaran, no? I l'exemple número 2 vendria, que aquestes que veiem nosaltres més de tant en tant, ve marcada per l'exercici. Aquesta gent que quan t'ha deixat d'entrenar una setmana per fer un viatge o per truis varis, siguin els que siguin, i se preocupa i te demana taules d'exercicis o si podrem fer aquests entrenaments en línia per no perdre aquesta setmana d'entrenament. I el missatge més important ha de ser que quan te'n vagis de vacances o no puguis entrenar un dia, que no passa res, que és una setmana d'entrenament manco. Què passarà si és que igualment ho faràs, o el que haurien de fer és fer-ho tota sa vida com el nostre propi estil de vida? No tindrà importància que aquesta setmana no entrenis, no tindrà cap efecte a la teva salut. Però el problema que serà quan aquesta gent sap que no pot aturar d'entrenar una setmana perquè depèn molt de la seva motivació. I clar, una setmana sense entrenar mos baixarà la motivació i no podrem saber mai quan hi tornarem, perquè mos ha costat tant començar a entrenar que si ho deixem una setmana estarem preocupats per si tornarem, si no tornarem. No? Per tant, en aquest cas, el que hem de demanar sempre és una bona relació amb l'alimentació, una bona relació amb l'exercici, de tal manera que mos puguem despreocupar de si un dia ho fem bé, si un dia no ho fem bé, si un dia el fem un etcètera, o si un dia no el fem, no? Per tant, d'aquesta manera, si cada dia estem menjant bé, si tenim una bona relació, si no tenim preocupacions en menjar, menjant de forma variada, saludable, i mos movem, fem exercici, força, aeròbic, com estem de vida, no passa res si un dia, si una setmana ho fem malament.
I el tercer punt de que volies parlar crec que està precisament ben relacionat amb tot això que dius ara.
Exacte. Simplement és intentar que un hàbit no... dir que un hàbit no anirà mai relacionat amb la motivació.
Mai?
Mai.
Mai? Val?
Mai. Un hàbit no depèn de la motivació. Per exemple, quan érem petits, val, no teníem ganes d'anar a l'escola de matins, quan ens aixecàvem. Però realment a ningú se li passava pel cap no anar-hi. Simplement,
hi anaves... Sí, però hi anaves...
Hi anaves desganat, i ja me'n recordo d'anar a l'escola de petit desganat, i no en tenia ganes d'anar-hi, però sabia que no hi havia opció, realment. Hi havia d'anar, perquè això, doncs... Pues, això. Primer, que no hi havia altra opció, no? Mo mare m'hagués pegat una clatellada si li hagués dit que no hi volia anar. I per altra banda, també, perquè quan era un poc més gran ja entenia que jo era important pel meu futur, i d'aquesta manera, amb el menjar o amb l'entrenament passarà el mateix. Hem d'entendre que és un hàbit, que és que no hi ha una opció de puc fer-ho o no puc fer-ho, bé, avui decidiré si ho faig o no ho faig. No, ja que, com han dit altres vegades, motivar-nos no és més que donar-nos motius. I els motius ja els tenim, les han dit abans, seria el punt número 1. Per tant, hem de fer un esforç per no dependre d'aquesta motivació per entrenar. No hi ha ningú en el món que estigui motivat tot l'any. Per tant, com puc fer un hàbit, una cosa que me requereix motivació tot l'any? No estaré, és impossible estar motivat tot un any. Per tant, el que hem d'entendre és que si hem d'entrenar sense motivació no hi ha problema. Segur que quan mos medicam per una patologia no ho fem amb motivació. Mos medicam perquè mos toca medicar-nos. No?
Per rutina i per hàbit, quasi.
Exacte, i ni mos qüestionant que mos ficam un escot. Simplement ho prenem perquè ho hem de fer per la nostra salut. Pues l'entrenament és exactament ir menjar. És exactament el mateix, però com a preventiu. I després com a tractament, també. Però el problema és que quan és com a preventiu, com que no tenim aquesta patologia, no tenim encara aquest dèficit de salut, no ens en preocupam. Però la ciència ens està dient que ho hem de fer, que necessitem fer-ho. Per tant, ens hem de deixar de motivacions, ens hem de deixar de necessitar aquesta energia còsmica que m'empengui a entrenar, i no, ho hem de fer pues, perquè ens toca fer-ho. I no passa res, igual això, que qualsevol cosa que facin com a hàbit, que no ens agrada, però és que s'ha de fer. D'aquesta manera, és cert que en el principi mos costarà molt agafar la rutina, molt. Però una vegada que vegem que mos sentim millor, que no mos qüestionem si anar o no anar a entrenar, ja haurem convertit aquesta obligació temporal en una rutina o un hàbit.
Per tant, necessitem convertir aquestes obligacions, allò que veiem com a obligacions, en hàbits i fer que deixin de ser precisament obligacions. Ens estan quedant sense temps, Joan, però crec que podem fer un resum una miqueta molt ràpid de tot això que hem explicat avui.
Farem un resum rapidíssim. Mira, en primer lloc, val? Per anar resumint una miqueta tot el d'avui, en primer lloc hem d'entendre el per què volen crear un hàbit, no? Perquè el motiu per el qual necessitem fer-ho. I per això la meva recomanació serà que ens anem informant i llegim molt. En tot cas, la nostra aportació des de Físic seran les nostres xarxes socials. @físic.salut a Instagram o físic.espaidesalutintegral a Facebook, les quals penjam molta informació que creiem útil i, a més, mos podeu anar escrivint per resoldre dubtes puntuals. En segon lloc, serà millorar la nostra relació per menjar i l'exercici. No fer dietes ni temporades o postes a punt amb exercici intens i aquestes dietes miracle, sinó entendre que és un procés que durarà tota la vida, que l'hem de convertir en un hàbit. I el tercer punt serà intentar trobar fórmules per no dependre sempre de la motivació, cercar-nos un company, que va molt bé, sí. I així que mos acompanyi, que mos empengui, sinó que el que hem de trobar són rutines que mos facin qüestionar, que no mos facin qüestionar si hem d'entrenar o no, sinó que sempre tinguem aquest hàbit de fer-ho.
Jo crec que alguna cosa segur que ens ha quedat molt clara, Joan, respecte als hàbits i també respecte a l'entrenament de força i a la importància d'estar fort després de tot aquest temps en què han comptat amb tu el múltiples. Unes visites quinzenals que, com deia a l'inici d'aquesta conversa, avui posen punt.
I doncs, espero que sí, que hagin pogut quedar molt, molt clares, que tots els oients hagin pogut gaudir d'escoltar-nos i d'entendre, sobretot, el que més m'agradaria és que hagin entès l'importància de l'entrenament cap a la salut i no cap a l'estètica o cap al rendiment, que també, però sobretot cap a la salut. Necessitàvem entrenar, necessitàvem moure molt, crear massa muscular, per salut, per estar saludables. Realment, la inactivitat física, com hem dit en el començament, és un greu problema de salut pública. Per tant, jo si puc aportar aquest granet d'arena que qualcú, dues, tres persones hagin entès que s'ha de fer per salut, ja amb aquest més que content.
Ha estat un plaer absolut i un preciós aprenentatge. Escolta-te, Joan, ara només ens falta posar-ho més en pràctica, però ho farem. Te promet que ho farem. Moltes gràcies, gràcies infinites, Joan. Molta força i fins ben aviat.
Moltes gràcies, Margalida. Fins ben aviat.
Multiplex. Sergi Marcos.
A l'equip de Guàrdia sempre estem a punt per entrar en antena. Tenim preparat un bon carregament de píndoles d'història, curiositats, fragments d'emissions de la ràdio pública, tot proveït de bona música. Entrem en acció el divendres capvespre, si és que no hi ha transmissió esportiva. El diumenge, si és que sí que hi ha futbol, encara que depèn dels horaris dels partits, o també se pot anar...
A IB3 Ràdio, equip de Guàrdia, amb Pep Díaz. Un programa d'horari variable.
I d'això, però sempre ens pots trobar la carta.
Si la cuina de Menorca només fos la caldereta llagosta, tancam el restaurant i monarem.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Llorenç Allès Camps.
Que la barra lleno és com si beguessis Menorca dins el plat.
Ja és escurint figues, que no està escrit a cap llibre de cuina menorquina i que ho és. La cuina menorquina, quan te la mires a través dels temps, és història de Menorca.
Només en formatge ens hem de remuntar a l'època neolítica. En què
un tast de Menorca. Diumenge a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Anem a la maonesa aquí i ningú l'està reivindicant, és que és increïble.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88 punts. Actualitat, anàlisi, múltiplex.
I a 8 minuts per les 4 fem un cop d'ull a les xarxes i als mitjans digitals. Avui, un dels protagonistes del dia torna a ser un vell amic, podríem dir un vell conegut, com a mínim d'aquest programa, Jeff Bezos, creador d'Amazon, i l'home més ric del món, Toni.
Sí, sí, perquè ara estava mirant el rellotge, com tu bé deies, ara fa just 24 hores que aquest home va conquerir l'espai.
Sí, 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 fa un periodista que en parlem d'aquest senyor, sí, no? Perquè sí, amb aquest truic ha duit...
Sí, però això ja ho vam dir ahir,
sí,
però clar...
Però avui és una altra cosa que...
És una altra cosa derivada de la primera, també s'ha de dir, eh? El cas és que, com dèiem, Bezos efectivament va aconseguir ahir volar a l'espai amb una tripulació formada per 4 integrants i convertint-se així en el segon multimilionari a fer-ho després de Richard Branson i abans d'Elon Musk. En acabar el vol d'11 minuts, va confessar, com no pot ser d'una altra manera, que era el dia més feliç de la seva vida, sí. Margalida.
És comprensible, ho entenem, però per què és tendència avui? Quina n'ha feta de bona ara?
Idò, perquè el bo de Jeff Bezos, que diria el clàssic, això del bo vull dir, ha creat el premi Cura Gensibility Award per dedicar-lo a persones que es dediquin, diu ell, a unir. En aquest cas, els destinataris han estat dos senyors, el cuiner José Andrés, asturià per més senyes, i l'activista pels drets civils i misser Van Jones. I tots dos han rebut, com també es diria en castellà, un tòpic, la friolera de... Margalida?
De?
100 milions de dòlars.
100 milions de dòlars? Acaba de donar 100 milions de dòlars a José Andrés.
Sí, sí, sí. Talment, tal qual. No, no és... Clar, per què José Andrés i per què no un altre? Tot té explicacions. I en tot cas, l'anunci, per situar-nos un poc, el va fer Bezos,
sí,
just trepitjar a terra, i ell i la seva tripulació, en concret, a la base de Blue Origin a Texas. De fet, ell, es veuen les imatges, va vestit encara, entre cometes, com astronauta, però sense casc i, en canvi, sí, amb un capell de cowboy. Saps? Amb una imatge tot particular.
Sí, sí,
tot,
molt americana, molt, no? Molt, molt americà, de Texas, diguem.
Això mateix. I en el cas de José Andrés, el premi li arriba no gratuïtament, com dèiem, sinó per la tasca solidària d'anys i anys, sobretot per combatre la pobresa i la fam en temps de pandèmia i, sobretot, també per ajudar a menjar en catàstrofes naturals a través de l'ONG que ell mateix va crear i que nom Wall Central Kitchen. Hem de recordar que Andrés, a part de ser espanyol, fa feina als Estats Units i que ha organitzat molts d'actes a menjadors col·lectius per als més necessitats.
Sí, també té nacionalitat nord-americana després d'haver estat fent feina durant gairebé dues dècades, per tant és un ciutadà americà i ara ha obtingut el quantiós reconeixement regal de Jeff Bezos.
Efectivament, el magnat ha dit que li fa aquesta donació per haver inspirat el món amb les seves accions, literalment, tots dos s'han abraçat i llavors Andrés, molt emocionat, ha pres la paraula.
I'm so honored, huh? Really
ha dit literalment, estic molt agraït per aquest premi no pot alimentar el món, però és el principi d'un nou capítol per a nosaltres, ens permet més enllà del següent desastre natural. Wall Central Kitchen, la meva ONG, va sorgir d'una idea molt simple però molt poderosa. El menjar pot canviar el món. Un plat de menjar és un plat d'esperança. I un plat de menjar és la manera més efectiva de restaurar vides i comunitats destruïdes. I sobretot, va acabar José Andrés amb una frase lapidària, s'han de fer més taules llargues i murs més petits.
Exacte, amb això té tota la raó, perquè és un projecte descomunal aquest també que ha posat en marxa, molt mereixedor d'aquesta donació, perquè no n'hi ha benefici seu, sinó de tota aquella gent a la que alimenta. Reaccions en aquesta donació de Bezos, Toni?
Moltes i molt diverses, de positives, de negatives, d'ambigües, n'hi ha de tot tipus. Per exemple, començarem, en tenim tres, Doc Holiday 7, que Twitter diu la donación de Jeff Bezos al millonario José Andrés está bien, no como las del malvado Amancio Ortega que dona aparatos para luchar contra el cáncer. Ironia
sí, no
clara.
Sabem, no sabem si en Bezos paga impots o badeja impots i també hi ha matisos, eh? En cada cas hi ha matisos.
Efectivament. Rachel Green, que diu en anglès, Chef José Andrés, yes, Van Jones, really?
No se poden creure massa, això d'en Van Jones.
Aquesta dona, si més no, Rachel Green, no massa.
No, no massa.
I en Fermín Turia, que diu, Jeff Bezos se puede permitir donar 85 millones de euros, que és el canvi, la quantitat que hem dit, al chef espanyol José Andrés, sin embargo, es incapaz de aceptar que los trabajadores de sus plantas se organicen en sindicatos para asegurar la defensa de sus derechos. I es pregunta, ¿se entiende así como las grandes fortunas se construyen explotando? Pregunta oberta.
Sí, sí, pregunta oberta que té resposta. Eh? És a dir, no vull dir totes, però gran part d'aquestes grans fortunes s'aconsegueixen en prejudici d'alguns altres, o sigui, treballadors o... Bé, ja sabes que si investigam un poc no totes, però la gran majoria de grans fortunes sí que venen...
Sí, sí, hi ha molt a rascar. Però, per exemple, ara, vist així, Margalida, José Andrés, per entrar en aquest debat, que ho podríem deixar aquí perquè si no ho tractaríem dues hores, però José Andrés és milionari, si ho veiem així,
sí,
malgrat que aquests dubbers donats tenen caire finalista, diríem, però si ell se'ls quedàs, hipotèticament...
No se'ls quedarà.
No, però jo dic, però, hipotèticament, seria milionari i, en canvi, no ha fet res mal fet. Al contrari.
Però, a més, tindria 1 milió d'euros, que no és per res comparable a la fortuna que té, per exemple, en Amancio Ortega, o 1 milió de dòlars, o a la fortuna que té en Jeff Bezos, que va regalant milions, així com...
Sí, sí, sí,
com
sí.
Qui un que regala xiclets.
100 milions de dòlars, eh?
100 milions, eh? Sí, sí, 100 sí. Milions. Jo ara he dit 1 milió i són 100. 100 sí. Milions de dòlars, n'ha regalat 200.
Això mateix, com qui no vol la cosa. Margalida, té, en vols aquí...
Bé, ara, que vagi regalant. Mira, ja que en té tants, que vagi regalant.
flets un cel rosat com ses teves mans.
Ens acostarem a les 4 al capvespre amb aquest tema d'Anna Maria Hain, els teus ulls davant la mà amb ella. Arribaran com de les 4, actualitzaran notícies amb els companys d'informatius i després tornam i ens situam a Eivissa. Fins ara.
Yeah.